Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui comencen a Lloret les sessions per formar els veïns sobre l'administració electrònica. És a dir, per fer els tràmits en línia amb l'Ajuntament durant les 24 hores del dia. Les sessions d'aquesta tarda, que són dues, van destinades a la gent gran. Totes les sessions tenen l'objectiu de formar els veïns perquè puguin fer totes les gestions amb l'Ajuntament des de qualsevol lloc amb connexió a internet sense necessitat de desplaçar-se en persona. Això durant les 24 hores del dia. Però per arribar a saber com funciona, cal fer aquesta formació que està plantejada de cara a tres col·lectius: gent gran, empreses i ciutadania en general. En parlarem amb el regidor de Noves Tecnologies, Albert Robert, que acaba de tornar de Madrid, on ha participat en l'acte de constitució dels òrgans de govern de la xarxa de destins turístics intel·ligents. També li preguntarem per aquesta estada i per l'enterrament de la sardina, que avui tanca els actes del Carnaval aquí a Lloret i, com sempre, comptarà amb la col·laboració del Xinoxano. Avui és dimecres de cendra, dimecres 6 de març. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. A banda de tractar aquests tres temes amb el regidor Albert Robert, què més explicarem avui, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui l'Ajuntament va a l'Hospital de Sant Joan de Déu a donar els 4.515 euros recaptats amb la cursa de Nadal solidària amb el càncer infantil. L'alcalde hi anirà acompanyat de representants de la Fundació Guitart, un dels col·laboradors de la iniciativa. Explicarem tots els actes esportius que es fan aquest cap de setmana a motiu del Dia Internacional de la Dona. La cursa d'obstacles, un campionat d'esgrima i una jornada comarcal de hip-hop. Escoltarem els organitzadors i entrevistarem el regidor Joan Bernat. I també coneixerem dues lloretenques que triomfen en les seves disciplines esportives. Una és Daniela Guillén, promesa del motocross en l'àmbit internacional amb només 13 anys. I l'altra és la també lloretenca Tania Pardo, qui ha aconseguit arribar al màxim nivell com a àrbitre d'hoquei patins. Des de fa un any compta amb llicència per dirigir partits d'àmbit internacional després de 12 anys dedicats al món de l'arbitratge.
Abans de continuar, volem fer-nos ressò d'una informació que ens arriba des de la funerària Sant Romà. És la defunció de Montserrat Saiz Carreras, que va morir ahir als 100 anys. Era natural de Llagostera, però vivia aquí a Lloret, vídua de Joan Camarroig, i deixa dues filles. Les exèquies són avui a les 11 del matí a la capella del cementiri de Lloret de Mar. Dit això, donem pas a una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, on també us oferirem la informació del temps i l'actualitat general. Comencem a la producció Rosa Giral i Moisès García, i qui som aquí en directe som en Josep Altafulla i la Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Per poder-vos donar tots els detalls de la informació meteorològica amb garanties, sempre donem pas a la crònica d'en Miquel Bernis, que avui sembla que els núvols agafen protagonisme. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui arriba un front més actiu que farà que el cel estigui tapat bona part de la jornada, poques clarianes al llarg d'aquest dimecres, i també un altre protagonista, el vent de garbí prefrontal, que es farà sentir moderat amb cops de 30-40 km per hora durant bona part del dia. Això farà que l'ambient sigui bastant menys primaveral que en dies anteriors, temperatures que al migdia no passaran dels 14-15 graus i que, a més, amb aquest vent moderat, la sensació tèrmica serà més curta del que marqui el termòmetre. Si sumem que, a més, tampoc farà sol, avui caldrà abrigar-se una mica més que no pas en dies anteriors. Tot i així, les pluges s'han de concentrar bàsicament al Pirineu, Prepirineu, en algunes altres comarques interiors. Difícilment arribaran a la costa, o en tot cas serien quatre gotes. De cara als dies vinents, demà més clarianes, alguns intervals de núvols encara a la tarda, però poques possibilitats de ruixats i temperatures a la baixa, especialment a primera hora l'ambient serà més fred que no pas avui. De cara al cap de setmana, el que esperem és que torni el temps estable, predomini del sol i temperatures que tornen a pujar. Altre cop dissabte i diumenge tindrem un ambient més del mes d'abril que no pas del març, amb màximes que tornaran a situar-se al voltant o per sobre dels 20 graus en molts punts de la selva. La setmana que ve tornarà a baixar la temperatura i, per tant, seguirem amb pujades i baixades de temperatura, però sense una situació clara que ens pugui deixar pluges a la vista.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I dins d'aquesta temperatura que s'incrementa, ara mateix tenim 12 graus aquí a Lloret i la humitat al 87%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs és el moment de fer un cop d'ull al que diuen les portades en aquest dimecres 6 de març, avui dimecres de cendra, i veiem a la portada del Punt que el titular és Sense proves, amb una imatge d'Enric Millo. Diu que l'exdelegat del govern espanyol descriu en el judici un escenari de violència generalitzada. L'exmajor dels Mossos Trapero és acusat sistemàticament i no es pot defensar perquè no se'l jutja al Tribunal Suprem. També es fa ressò que la violència policial va ser desmesurada l'1 d'octubre constatada. La violència policial desmesurada de l'octubre ha estat constatada, segons el Punt. I és que l'Audiència de Barcelona obliga a reobrir el cas de l'escola Estel i obre la porta a la imputació d'agents de la Policia Nacional. Sobre el judici, el que destaca el diari de Girona és que Millo assegura que abans i durant l'1 d'octubre hi havia un clima de violència. L'exdelegat relata diversos actes organitzats de fustigació i assetjament. De los Cobos acusa els Mossos de facilitar el referèndum en lloc d'impedir-lo. Més notícies en aquestes portades. El Punt també es fa ressò de manera destacada del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que l'ha rebut Peça Rodona, que apareix en aquesta imatge al costat de Marcel Mauri com a president d'Òmnium, com a vicepresident d'Òmnium, número 2 de Jordi Cuixart. Reconeixement a la poeta, prosista, traductora i biògrafa terrassenca. D'altra banda, també al Punt es fan ressò que han començat els primers treballs per enderrocar el màgic parc de Platja d'Aro i que Girona vol estendre els contenidors intel·ligents per la ciutat. Pel que fa al diari de Girona, el titular més destacat és que el pla pilot de la jornada intensiva primària s'acabarà el curs 2019-2020, el curs vinent. La conselleria no detecta cap millora significativa 6 anys després d'iniciar la prova. Les escoles han de garantir menjador i el 80% d'acord de les famílies. També és notícia que les gironines van cobrar un 23,8% menys que els homes a Girona el 2017. Denuncien que Salt mai no ha convocat la comissió d'impuls del sector. I també es fa ressò amb una imatge ben àmplia que els tradicionals àpats de Carnaval van ser ahir els grans protagonistes d'una de les jornades més festives i esperades relacionades amb el Carnaval. A Vidreres es van servir més de 3.000 racions del ranxo, que és un plat centenari i que va tenir entre ells el president de la Generalitat, Quim Torra.
Més titulars de la jornada, ens podem imaginar cap a quin sentit es pronuncien. El País ofereix en primera plana que el Partit Popular maniobra en el Congrés davant dels decrets del govern. El Periódico ja entra en matèria i diu que el cap policial de l'1 d'octubre acusa d'estafa als Mossos. La Razón, Puigdemont omple de presos la llista del PDeCAT al Congrés. El diari Ara, De los Cobos, diu que l'1 d'octubre es va fer un ús exquisit de la força. L'ABC titula l'actitud dels Mossos era d'absoluta passivitat i nula col·laboració. El Mundo, un alt càrrec de Calvo, diu va donar l'ordre que funcionaris treballessin per al PSOE. I La Vanguardia també recull declaracions de De los Cobos que culpa els Mossos de promoure l'1 d'octubre.
I si repassem altres notícies de la jornada, són les següents. Els anuncis i contractes de lloguer a les immobiliàries i als portals d'internet hauran d'incloure el preu oficial de referència.
És el preu que marca l'índex de preus de la Generalitat en funció de la zona i les característiques del pis. Que el preu s'ajusti a aquest índex no serà obligatori, però el govern donarà incentius als propietaris que lloguin per sota de la mitjana.
Nous casos d'abusos sexuals a menors. En aquesta ocasió, dos germans exalumnes del Jesuïtes de Sarrià han denunciat que van abusar d'ells.
Asseguren que un dels religiosos, actualment retirat, va ser apartat de la docència arran de les queixes que va rebre al centre. L'escola, però, ho nega.
També a Barcelona, condemnada a presó la conserge d'un institut del Clot per abusos sexuals a un menor.
La dona va començar a assetjar el noi per Facebook quan tenia 15 anys i era alumna de quart d'ESO. La condemna és de 3 anys i un mes de presó per delictes d'abús i assetjament sexual.
Immobilitzat a València l'autobús antifeminista de Teoir.
La policia local l'ha retingut per vulnerar la normativa tècnica per a la circulació d'aquest tipus de vehicles.
D'altra banda, l'Observatori contra l'Homofòbia denuncia una onada d'agressions LGTBI fòbiques.
L'entitat ha denunciat 5 agressions homòfobes durant el cap de setmana. La més greu va ser al Prat del Llobregat, on la víctima va acabar amb el nas trencat.
Segon cas al món d'una persona a qui li desapareix el virus de la sida.
Després d'un trasplantament amb cèl·lules mare i de 18 mesos sense medicar-se, no se li detecta el virus.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un decret contra el plàstic.
Així doncs, a partir d'ara està prohibit utilitzar en dependències municipals gots, plats i altres utensilis de plàstic.
I en esports, l'Àjax deixa el Madrid fora de la Champions als vuitens de final.
1-4 és el resultat final. L'equip holandès va capgirar ahir el 0-2 de l'anada amb autoritat, guanyant el Bernabéu.
Per 1-4, aquest resultat que deixa fora el Madrid de la Champions. I avui hi ha partit de Supercopa i hem de destacar que Marc Muniesa és un dels convocats. Fins aquí els titulars, ara a les 8:11.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972-360160. Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Restaurant Cal Sogre, més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre, ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Heu vist a les fades?
No, les hem vist.
Doncs les trobareu al Bosc de Fanals. Un espai d'acompanyament respectuós per a infants des dels 6 mesos fins als 6 anys. L'alternativa a l'escola tradicional amb ràtios reduïdes, cuina ecològica pròpia i espai de criança gratuït. Per més informació truqueu al 685 88 37 77 o entreu al bosc.cat. I aquest mes de març aprofita't d'un 50% de descompte en la matrícula.
Bé!
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamá. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano. Carnes, pizzas y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Además, menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
El pròxim missatge és una oferta de treball.
Fred Lloret, empresa de climatització i refrigeració, necessita incorporar un operari i un ajudant d'operari. Interessats, truqueu al telèfon 972-36-84-55 o bé enviar un currículum a info@fredlloret.com.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Rieral. Taller Informático, tu informático de confianza.
Jo sóc del RAC i quan s'espatlla el cotxe també els truco, perquè mentre me l'arreglen em deixen un cotxe de substitució gratuït. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan tinc una fuita d'aigua a casa també els truco, perquè tinc incloses totes les reparacions urgents de la llar. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix passa un minut d'un quart de nou i ens fem ressò que avui comença la primera d'un seguit de sessions adreçades a la ciutadania per aprendre a fer els tràmits a través de l'anomenada administració electrònica. Les sessions d'aquesta tarda, que són dues, van destinades a la gent gran.
Totes les sessions tenen per objectiu formar els veïns per tal que puguin fer totes les gestions amb l'Ajuntament des de qualsevol lloc amb connexió a internet sense necessitat de desplaçar-se en persona. Això durant les 24 hores del dia.
Però per arribar a saber com funciona, cal fer aquesta formació que està plantejada de cara a tres col·lectius: gent gran, empreses i ciutadania en general.
Els cursos s'impartiran a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i per poder participar-hi cal fer inscripció prèvia a eadministracio@lloret.cat, aquest correu electrònic. Cada inscripció es tancaran quan arribin els 30 participants.
Ara en parlarem amb el regidor de Noves Tecnologies, Albert Robert, que acaba de tornar de Madrid, on ha participat en l'acte de constitució dels òrgans de govern de la xarxa de destins turístics intel·ligents.
Aquesta xarxa convida a reflexionar sobre nous models de desenvolupament turístic. Dels destins que la formen, uns quants han rebut el distintiu de destí turístic intel·ligent. Lloret ja ha passat l'auditoria corresponent i ara es troba actualitzant la informació per poder rebre aquest distintiu. La xarxa la formen actualment una setantena de municipis i un seguit d'institucions.
Abans de donar pas al regidor, un apunt més. Lloret de Mar tanca aquesta nit el Carnaval, que aquest any ha arribat a la seva 40a edició a la vila. El punt final es posarà, com sempre, amb el tradicional enterrament de la sardina amb el comiat del rei Carnestoltes.
L'acte consisteix en fer un seguici funerari que anirà des de la plaça dels Germans Maristes, coneguda com a plaça de la Magnòlia, fins a arribar a la plaça de la Vila. Allà es farà la lectura del testament i un ball popular amb l'agrupació Bufant Fort.
Després, com és habitual, hi haurà el sopar popular que anirà a càrrec del Xino Xano. Serà base de peix fregit i cigrons. L'entitat ha previst repartir unes 500 racions. En dona més detalls un membre de la penya, Miquel Joan Comartí.
De la mateixa manera que el dia que va arribar el Carnestoltes se li va fer la benvinguda i el Xino Xano doncs, va col·laborar i preparant una mica de sopar a base de botifarra i fesols, doncs aquest dimecres el que fem és despedir les festes de Carnaval, que va simbolitzat amb l'enterrament de la sardina, i el Xino Xano el que farà serà donar peix fregit i cigrons per doncs, fer aquest suport alimentari a la festa.
Per participar a l'acte cal anar vestit de dol i es recomana portar un ciri per acompanyar el seguici. La sortida es farà a les 8 del vespre des de la plaça dels Germans Maristes, coneguda com a plaça de la Magnòlia. Doncs parlem de tot plegat amb el regidor de Noves Tecnologies i també regidor de Festes, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de les sessions que es fan per formar la ciutadania cap a l'administració electrònica. Què és el que s'ensenya exactament en aquestes sessions?
Doncs bé, el que es farà és explicar com es poden fer doncs, tots aquests tràmits electrònics que fins ara doncs, no eren possibles de fer des de casa i que, per tant, havien d'anar a l'oficina d'atenció al ciutadà aquí sota de l'Ajuntament, i amb aquestes sessions es pretén ensenyar tot el que es podrà fer amb l'ordinador doncs, des de casa, i per tant no caldrà anar a l'Ajuntament a fer cues i podràs fer tots els tràmits electrònicament.
Tots els tràmits?
Bueno, tots no, però comencem amb uns quants tràmits, i l'objectiu final és que al final tots els tràmits es puguin fer electrònicament. Per descomptat, ens estem adaptant des de l'Ajuntament, també estem fent tot el canvi a l'administració electrònica, i per tant estem abandonant el paper i hem de fer exactament el mateix doncs, amb la ciutadania, que puguin aprofitar les noves tecnologies, que puguin aprofitar les facilitats que ens donen aquestes noves tecnologies, doncs, per poder fer en aquest cas els tràmits electrònics pertinents.
Per exemple, quins tràmits? Presentar una instància?
Sí, ara mateix doncs, bueno, se'n podran fer més d'un. Ara mateix ja tenim activats uns quants, però sí que presentar una instància, per exemple, es podrà fer sense cap problema. El primer que explicarem és també com s'ha de treure doncs, el certificat digital, la signatura electrònica que és necessària doncs, per poder presentar aquests tràmits, i per tant també ho explicarem on es pot aconseguir, com s'utilitza, com es fa o com es plasma una signatura electrònica en un document.
És necessari fer aquestes formacions, o algú que es vegi amb cor de fer-ho anar ja ho pot fer pel seu compte?
Mira, molt bé, Maria, ho has dit perfecte. Vull dir, les persones que ja tenen una mica de coneixement informàtic ja podran fer-ho anar pel seu compte. No és necessari al 100% anar a les sessions aquestes que organitzem, però sí que organitzem aquestes sessions perquè hi ha molta gent que encara necessita ajuda per poder tirar endavant davant d'un ordinador, i per exemple doncs, ara la primera sessió que fem es fa al casal de la gent gran, i allà és on haurem de treballar molt per poder ajudar doncs, aquesta gent més gran que no ha nascut, com aquell qui diu, amb els ordinadors davant, i per tant se'ls explicarà com fer-ho. Però aquelles persones que ja en saben no tenen per què apuntar-se en aquestes sessions.
I la informació de les sessions, on la podem trobar? Perquè si algú està interessat en venir a una sessió per saber els horaris i com s'ha d'inscriure, etc.
A la pàgina web de lloret.cat sortirà tot, surt tota la informació de les sessions que es fan. També si ens seguiu en el Facebook, al Facebook de l'Ajuntament, també estem anunciant els horaris i els dies de les sessions, i si no ho saben trobar, doncs poden acostar-se a l'Ajuntament a preguntar-ho, que també se'ls dirà.
Doncs queda dit, i entenem que vostè mateix deia que així s'estalviaran fer la cua a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, l'OIAC, als baixos de l'Ajuntament, i és que és un servei força saturat, als matins.
Sí, nosaltres que hi anem, bueno, clar, quan anem a treballar doncs ho veiem, i tenim uns pics de saturació importants, i ostres, jo crec que aquesta utilitat, aquesta eina ens ha d'ajudar, i l'hem d'aprofitar per, d'una banda, no haver d'anar allà i fer cues i esperar, i per altra banda, doncs, la comoditat de poder-ho fer des de casa i a qualsevol hora. Vull dir, tens 24 hores al dia, 365 dies l'any, per poder fer per poder fer qualsevol tràmit.
Doncs queda explicat tot el referent a aquestes sessions que es fan sobre administració electrònica. Els interessats poden obtenir més informació a través de la pàgina web o de les xarxes socials de l'Ajuntament. I, regidor, volem parlar d'un altre tema, i és la seva estada a Madrid amb la xarxa de destinacions intel·ligents. Quin era el motiu exacte de la visita?
Doncs sí, mira, dimecres passat vam haver de fer una escapada express a Madrid perquè es feia una reunió per establir uns protocols d'actuació, com que és una xarxa, i aquesta xarxa necessita com una junta directiva, i el que ens van fer doncs, era, primer de tot, signar, bueno, fer com una, era com una assemblea on allà es determinaven quins municipis doncs, formarien part d'inici per aquest any, perquè és un tema rotatiu, de la junta directiva de seguiment de tots els àmbits d'actuació de la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents. Com que Lloret n'és membre fundador d'aquesta xarxa, ens van convidar a anar-hi, lògicament, vam anar-hi, vam signar l'acte, vam donar fe que estàvem allà i, a més, vam estar d'acord amb que els municipis, que ara no recordo quins eren, però en Calvià, Benidorm i altres, i 6 més, que Lloret no era, doncs fossin els membres representants de la resta de municipis que formem part de la xarxa.
Perquè aquesta xarxa ens pot recordar de què serveix, quina finalitat té?
Sí, és una xarxa que la intenció, la finalitat més gran, primera de tot, és intercanvi d'experiències amb tots aquests municipis turístics de sol i platja, doncs, que tenen o estan transformant-se cap a amb les noves tecnologies per aconseguir atraure més clients o per poder-los aconsellar un cop venen al nostre municipi, i amb aquestes intercanvi d'experiències, doncs, tu pots aprofitar-les i pots establir, doncs, noves actuacions en aquest cas a Lloret, però a més també serveix de lobby, doncs, per poder aprofitar fons europeus i aconseguir més recursos per poder nosaltres desenvolupar més per tenir més, per convertir Lloret més en un smart city.
Doncs queda explicat. En tot cas, serà fàcil aconseguir el distintiu que acredita que Lloret serà una destinació turística intel·ligent?
Bé, fàcil no serà, però no pararem, perquè a més ara, com que ja tenim el fons europeu del RED.es, que ens van atorgar els 3,2 milions d'euros amb actuacions per ser Smart Destination, doncs intentarem seguir i apretar, doncs, per tenir aquest segell.
Uh-huh. Doncs, evidentment, des de la ràdio n'estarem ben atents. I per acabar, volem parlar, com a regidor de festes, en aquest cas, de l'enterrament de la sardina, que tanca aquest vespre els actes de Carnaval. Com es presenta?
Doncs sí, mira, avui és un dia trist, perquè, clar, avui se'ns acaben els actes de Carnaval, la sardina, el Carnestoltes ens deixarà ja fins l'any que ve, i bé, espero que molta gent vingui a despedir el Carnestoltes, que vingui a despedir el Carnaval. Ens agradaria molt, doncs, que fos un acte amb molt marcat, amb molta gent, i bé, que vinguin a despedir-lo, perquè jo crec que s'ho mereix, que ha estat un Carnaval on el nostre Carnestoltes ha fet una feina espectacular i que ha sabut controlar el poble, tot i que s'hagi desajustat una mica aquests dies, que són els dies que toca, però han estat uns dies, dins dels desajustos normals del Carnaval, han estat molt controlats, i això se li ha d'agrair al rei Carnestoltes, que és a qui li vam deixar la vara.
I en què consistirà l'acte que es fa avui?
Bé, com sempre, es fa la despedida, posem el rei Carnestoltes, el passegem pel carrer Sant Pere fins a arribar a l'Ajuntament. Aquest any em sembla que el que fem és, a més, anar pel carrer de la Vila i entrar pel Passeig Vermell fins a arribar a l'Ajuntament, i un cop s'arriba allà, el mossèn doncs, el despedeix, i llavors el cremem, perquè així ens ho va demanar i així ens ho ha deixat escrit, i al final, per acabar, doncs, hi haurà una mica de sardines per tothom.
I la convocatòria és a la plaça de la Magnòlia, plaça Germans Maristes.
Sí, és a la plaça Germans Maristes, perquè no teníem clar si començaven les obres o no començaven les obres de la plaça Pere Torrent, i com que ja vam ficar que la convocatòria seria a la plaça Germans Maristes, doncs s'ha deixat allà, i des d'allà sortirà, i espero que vingui molta gent. La convocatòria és a les 8, i per tant us espero tots allà, perquè jo sí que hi seré.
Doncs tothom convocat a les 8 a la plaça Germans Maristes, ja que ho ha anunciat. Se sap la data en què començaran aquestes obres de la plaça Pere Torrent?
Sí, en principi l'11 de març.
L'11 de març, doncs,
sí.
En prenem nota també. Regidor Albert Robert, moltíssimes gràcies per atendre'ns sobre totes aquestes qüestions que volíem tractar, i que vagi molt bé avui l'enterrament de la sardina. Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
som al Bon Dia, Bona Hora, acabem de parlar amb el regidor Albert Robert sobre aquestes tres qüestions. D'una banda, les sessions per conèixer com funciona l'administració electrònica. D'altra banda, sobre la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents, de la qual Lloret de Mar en forma part. I finalment hem parlat de l'enterrament de la sardina, que insistim, comença avui a les 8 del vespre des de la plaça Germans Maristes, i el seguici anirà fins a la plaça de l'Ajuntament, plaça de la Vila, on el xinoxano repartirà peix fregit i cigrons per tothom que hi assisteixi. Ara mateix hem sentit els senyals horaris, que marquen 8:45. Saludem en Miquel Bernis amb tots els detalls de la informació del temps, avui protagonitzada pels núvols. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui arriba un front més actiu que farà que el cel estigui tapat bona part de la jornada, poques clarianes al llarg d'aquest dimecres, i també un altre protagonista, el vent de garbí prefrontal, que es farà sentir moderat amb cops de 30-40 km per hora durant bona part del dia. Això farà que l'ambient sigui bastant menys primaveral que en dies anteriors, temperatures que al migdia no passaran dels 14-15 graus, i que, a més, amb aquest vent moderat, la sensació tèrmica serà més curta del que marqui el termòmetre. Si sumem que, a més, tampoc farà sol, avui caldrà abrigar-se una mica més que no pas en dies anteriors. Tot i així, les pluges s'han de concentrar bàsicament al Pirineu, Prepirineu, en algunes altres comarques interiors. Difícilment arribaran a la costa, o en tot cas serien quatre gotes. De cara als dies vinents, demà més clarianes, alguns intervals de núvols encara a la tarda, però poques possibilitats de ruixats i temperatures a la baixa, especialment a primera hora l'ambient serà més fred que no pas avui. De cara al cap de setmana, el que esperem és que torni el temps estable, predomini del sol i temperatures que tornen a pujar. Altre cop, dissabte i diumenge, tindrem un ambient més del mes d'abril que no pas del març, amb màximes que tornaran a situar-se al voltant o per sobre dels 20 graus en molts punts de la selva. La setmana que ve tornarà a baixar la temperatura i, per tant, seguirem amb pujades i baixades de temperatura, però sense una situació clara que ens pugui deixar pluges a la vista.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Veurem si finalment acaba o no plovent, tot i que, com dius, sembla que no serà així. De moment, el que sí que sabem és que aquí a Lloret tenim 12 graus i mig i la humitat al 87%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui és dimecres de cendres, 6 de març del 2019, i el judici de l'1 d'octubre torna a encapçalar la portada del Punt, en aquest cas amb la declaració d'Enric Millo i el titular que diu sense proves. L'exdelegat del govern espanyol descriu en el judici un escenari de violència generalitzada. L'exmajor dels Mossos Trapero és acusat sistemàticament i no es pot defensar perquè no se'l jutja el Tribunal Suprem. Sobre aquest tema, el que destaca el Diari de Girona és que Millo assegura que abans i durant l'1 d'octubre hi havia un clima de violència. L'exdelegat relata diversos actes organitzats de fustigació i assetjament. I De Los Cobos, per la seva banda, acusa els Mossos de facilitar el referèndum en lloc d'impedir-lo. I tornem a la portada del Punt, on hi llegim que la violència policial desmesurada de l'1 d'octubre està constatada. L'Audiència de Barcelona obliga a reobrir el cas de l'escola Estel i obre la porta a la imputació d'agents de la Policia Nacional. Marta Pessarrodona ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, reconeixement a la poeta, prosista, traductora i biògrafa terrassenca, que apareix en portada al costat de Marcel Mauri, que és el vicepresident d'Òmnium Cultural. Més notícies en aquesta portada del Punt. Primers treballs per enderrocar el Magic Park a Platja d'Aro, i Girona vol estendre els contenidors intel·ligents per la ciutat. I pel que fa al Diari de Girona, els titulars que destaquen en portada a banda del judici de l'1 d'octubre són els següents. El pla pilot de la jornada intensiva primària s'acabarà el curs 2019-2020. La conselleria no detecta cap millora significativa 6 anys després d'iniciar la prova. Les escoles han de garantir menjador i el 80% d'acord de les famílies. Les gironines van cobrar un 23,8% menys que els homes a Girona el 2017. També és notícia que investiguen l'alcalde de Blanes per malversació de fons públics. Ciutadans ha denunciat que Mario Ros va usar la brigada municipal per posar una pancarta política en suport als presos. I a Olot mostren un mural amb el rei, Pedro Sánchez, Casado, Rivera i Abascal, sota el títol La Manada.
Més titulars de la jornada els trobem en la primera plana. En primer lloc, repassem la de El País. El Partit Popular maniobra en el Congrés davant els decrets del govern. Això és el que titula la portada. El periòdico diu que el cap policial de l'1 d'octubre acusa d'estafa als Mossos. La Razón, Puigdemont omple de presos la llista del PDeCAT al Congrés. El diari Ara, De Los Cobos, diu que l'1 d'octubre es va fer un ús exquisit de la força. L'ABC, l'actitud dels Mossos era d'absoluta passivitat i nula col·laboració. El Mundo obre dient que un alt càrrec de Calvo va donar l'ordre de que els funcionaris treballessin per al PSOE. I finalment, La Vanguardia obre, com no, amb el judici del procés. De Los Cobos culpa els Mossos de promoure l'1 d'octubre.
I repassem altres titulars de la jornada. Els anuncis i contractes de lloguer, les immobiliàries i els portals d'internet hauran d'incloure el preu oficial de referència.
És el preu que marca l'índex de preus de la Generalitat en funció de la zona i les característiques del país. Que el preu s'ajusti a aquest índex no serà obligatori, però el govern donarà incentius als propietaris que lloguin per sota de la mitjana.
Nous casos d'abusos sexuals a menors. Dos germans, exalumnes dels jesuïtes de Sarrià, han denunciat que van abusar d'ells.
Asseguren que un dels religiosos, actualment retirat, va ser apartat de la docència arran de les queixes que va rebre al centre. L'escola, però, ho nega.
I un altre cas d'abusos sexuals a menors. També a Barcelona s'ha condemnat a presó la conserge d'un institut del Clot per abusar sexualment a un menor.
La dona va començar a assetjar el noi per Facebook quan tenia 15 anys i era alumne de quart d'ESO. La condemna és de 3 anys i un mes de presó per delictes d'abús i assetjament sexual.
Immobilitzat a València l'autobús antifeminista d'Ateuir.
La policia local l'ha retingut per vulnerar la normativa tècnica per a la circulació d'aquest tipus de vehicles.
I mentre aquest autobús es passeja pel país, l'Observatori contra l'Homofòbia ha denunciat una onada d'agressions LGTBI fòbiques.
L'entitat ha denunciat 5 agressions homòfobes durant el cap de setmana. La més greu va ser al Prat del Llobregat, on la víctima va acabar amb el nas trencat.
Segon cas al món d'una persona a qui li desapareix el virus de la sida.
Després d'un trasplantament amb cèl·lules mare i de 18 mesos sense medicar-se, no se li detecta el virus.
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un decret contra el plàstic.
Així doncs, a partir d'ara està prohibit utilitzar en dependències municipals gots, plats i altres utensilis de plàstic.
I en esports destaquem que l'Ajax ha deixat el Madrid fora de la Champions als vuitens de final.
L'equip holandès va capgirar ahir el 0-2 de l'anada amb autoritat, guanyant el Bernabéu per quin resultat, Maria?
1-4.
Els diaris parlen de Lloret.
I seguim parlant de futbol, perquè avui a 6:45 de la tarda juga el Girona contra el Barça, Barça-Girona, en aquesta Supercopa. El Girona, segon millor equip de Catalunya el curs passat, té per primer cop a l'abast un títol que fins ara només s'han disputat el Barça i l'Espanyol. I per què en parlem? Doncs perquè Marc Muniesa, el lloretenc, és un dels convocats, de fet és un dels titulars en aquest partit. Amb pràcticament tothom recuperat, Eusebio aprofitarà el partit d'avui per donar ritme de competició als futbolistes que ara tenen menys minuts, però que també necessiten un aparador per mostrar-se i aixecar el dit. Pot ser el cas de Marc Muniesa. Doncs tota la sort del món per Muniesa i pel Girona en el partit d'aquest vespre a 6:45 contra el Barça. I d'altra banda, en l'apartat de necrològiques, doncs ens hem de fer ressò de la defunció de Montserrat Saiz Carreras, que va morir ahir als 100 anys. Era natural de Llagostera, però vivia aquí a Lloret. Vídua de Joan Camarroig, deixa dues filles. L'enterrament és avui a les 11 del matí a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Pren-ne nota. Aquest diumenge 10 de març assisteix al Campionat de Catalunya d'Esgrima, a la cursa d'obstacles del Dia Internacional de la Dona o a les 6enes jornades comarcals de Hip Hop La Selva. Totes les activitats comencen a les 8 del matí. El Campionat d'Esgrima se celebra al Pavelló del Molí, la cursa d'obstacles a la plaça de Germinal Ros davant del Teatre Municipal i les 6enes jornades comarcals de Hip Hop al Pavelló Vell.
En prens nota?
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Continuem dins l'informatiu. Bon dia, bona hora. Direcció a l'hora en punt, a les 9, amb més informacions. En aquest cas, informacions que fan referència a l'esport. 680 ballarins participaran aquest diumenge a la primera jornada comarcal de hip-hop a Lloret. La cita, que reunirà uns 1.300 espectadors, està organitzada pel Consell Esportiu de la Selva i l'Associació de Jungle Hip Hop. Se celebrarà, com diem, aquest diumenge a les 10 del matí al Pavelló Municipal d'Esports. Els ballarins, que provenen d'una desena d'entitats de la demarcació de Girona i de les comarques del Maresme i Osona, mostraran el treball realitzat al llarg del curs. L'esdeveniment no és competitiu, sinó que la seva filosofia és totalment educativa. Ho explica Josep Maria Torres, tècnic d'esports del Consell Comarcal de la Selva.
Són unes jornades que van sorgir de la necessitat de crear un espai on ballarins i ballarines poguessin mostrar què han fet sense haver de patir l'atenció de la competició. Sí que hi ha una valoració del treball dels ballarins, però no hi ha una classificació, una competició pròpiament dita. Aquestes són les sisenes que fem a la comarca. Havíem començat fent-se a Riudellots i a Vilobí quan la participació era més minsa, però la veritat és que han crescut molt, tant de participació com de públic assistent, i llavors hem hagut de buscar pavellons més grans perquè ens hi pugui cabre, i per això el fet d'aquest any estrenar Lloret.
Aquest cap de setmana arriben, però, amb més competicions. També diumenge, a partir de les 9 del matí, comença la prova Unint Força Lloret, que organitza el Team Albino. La cursa servirà per commemorar el Dia Internacional de la Dona. L'organitza el Team Albino. El seu president és Albino Urquera, que explica que la idea és que hi participin grups mixtes de 6 persones que hauran de superar diferents proves muntades a la plaça Germinal Ros, davant del Teatre Municipal.
Para que lo tengan entiendo la gente, es como si fuera una pista americana, pero no va a ser en ese sentido, no va a ser tan dura, porque es para que participe toda la familia, por lo tanto es accesible para todo el mundo. Va a haber carreras, saltos en largo, subir a la montaña con cuerda, saltar obstáculos, saltar sobre las ruedas, algo parecido así como una pista americana, pero no tan intenso ni tan fuerte tampoco, ¿no? Que sea un poquito accesible siempre,
A la mateixa hora, els interessats, volem dir, en participar, poden adquirir entrades anticipades que són gratuïtes contactant amb el Team Albino. El mateix dia de la prova valen 2 euros. L'esdeveniment comptarà amb la col·laboració d'una quinzena d'alumnes del cicle formatiu de grau superior d'activitats d'animació físico-esportives de l'Institut Rocagrossa. Controlaran que totes les proves es desenvolupin de manera o de forma correcta. Ho explica la professora Mercè Márquez.
Organitzen 16 proves sobre com una pista americana bueno, que són com exercicis així de força, d'arrossegaments, de passar per pneumàtics. Seran uns 15 alumnes perquè, esclar, està dintre d'una assignatura que es diu Projectes del Cicle Superior d'Esports, que es fa aquí al Roca Grossa. Estan molt il·lusionats i amb moltes ganes.
A la mateixa hora començaran al Pavelló del Molí el Campionat de Catalunya d'Esgrima amb l'organització del Club Esgrima Costa Brava, de recent creació a Lloret. Serà en la categoria M20, per a menors de 20 anys. La cita reunirà un centenar de tiradors, els millors del territori català. L'entitat lloretenca portarà 2 participants, Alan Barberà i Ismael Amor, que afrontaran el seu primer campionat. Ho explica la presidenta de l'entitat, Yanis Ferrer.
La categoría M20 son niños menores de 20 años, es decir, que compiten chicos de 19, 17, 18. Empezaremos con 2 participantes. Competirá el Alan Barbera, competirá el Ismael Amor, y vamos a ver qué tal salen. Es su primera competición, pero ellos, al ser categoría M20, también pueden competir en categoría absoluta, es decir, que tienen mucha competición este año.
Són les paraules de Yanis Ferrer, la presidenta de l'entitat. Per tant, un cap de setmana intens pel que fa a l'activitat esportiva a Lloret de Mar. Les 3 competicions començaran, com diem, aquest diumenge al matí. Per parlar d'aquest cap de setmana intens i d'esports, a Lloret de Mar tenim amb nosaltres als estudis de l'emissora Joan Bernat, que és el regidor d'Esports. Bon dia.
Hola, bon dia.
Cap de setmana intens. Comencem parlant de la primera jornada de hip-hop a Lloret. Què és exactament o què és el que podrem veure gaudir?
Bé, són unes jornades que es diuen de Jungle, que es fa a la comarca, són tres competicions. Començarà a Lloret, després, perdó, he dit competicions, són exhibició, és no competitiu l'esdeveniment. I es farà doncs aquí, a Blanes i a Santa Coloma. Són activitats de hip-hop, de dansa, també, no només de hip-hop, que, de grups que fan a les escoles, d'activitats extraescolars i també que formen part d'institut. També es veu que fins i tot hi ha algun grup de pares que també hi participen. Hi ha una sèrie de coach que el que faran és doncs dir si ho han fet bé, com quina és la manera de millorar, i portarà molta gent. Jo crec que serà un espectacle, ja ho ha sigut, són les sisenes jornades comarcals, el primer cop que es fan a Lloret de Mar, però calculen que hi haurà unes 600 persones, per tant, 600 participants, més tots els acompanyants, que doncs està molt bé que per primera vegada aquest esdeveniment es faci a Lloret, que es faci al pavelló municipal, una infraestructura que ens permet doncs, que hi hagi moltíssima gent veient l'esdeveniment, i per tant serà un d'aquests actes esportius que farem el diumenge, i que també hi haurà, que suposo que en parlarem, de l'esgrima i de la cursa d'obstacles amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Precisament la capacitat del pavelló municipal ha estat un dels principals motius, no?, perquè s'organitzin aquestes jornades aquí.
Sí, de fet s'organitzava altres poblacions que no disposaven d'un equipament com el que tenim a Lloret de Mar, que hi cap moltíssima gent, i bueno, són aquelles oportunitats que té Lloret, juntament amb l'oferta de Taleria al Bon Temps, evidentment, que fan que aquests esdeveniments que porten moltíssima gent, en aquest cas que són d'arreu de la comarca, decideixin venir a Lloret de Mar i fer actes com aquests, que, com dic, portarà moltíssima gent, i crec que és una activitat que està molt bé.
Cursa d'obstacles a motiu del Dia de la Dona. Ens ho pot explicar també, perquè cursa d'obstacles, i a més a la plaça de Geminal Ros.
Sí, aquest també és un primer esdeveniment que es fa amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que l'organitza el Team Albino, i que està molt bé. Té molts de components que crec que agradaran. Una, que són formades per equips mixtes, de 6 persones, i tindria el format d'una pista americana, potser no amb tanta complicació com podríem imaginar, però sí que hi haurà pujar amb corda, saltar obstacles, fer coses amb rodes. Em sembla que hi ha un total de 16 proves, es faran al dematí, aprofitant un espai que, com dic, els equipaments de Lloret de Mar, en el cas en els esportius, són finits, però en el cas dels que són outdoor, doncs es poden fer molts llocs, i un dels llocs elegits és l'entorn del teatre, la plaça Germinal Ros. En allà es faran les diferents proves d'aquesta cursa d'obstacles, i hi haurà premis. És una jornada festiva, reivindicativa, en el que hi haurà esportistes de Lloret, dones, que en els seus respectius esports, ja ara no vull deixar ningú, doncs tenen són de primer nivell, com pot ser la Sara Gascons, la Daniela Guillem, la Mireia Hernández, en motocross, doncs en lluita o en sincronitzada. A Lloret de Mar hi ha moltíssimes dones esportistes que ho fan molt bé, ho podem veure sempre a la Festa de l'Esport, i per tant és un reconeixement també a fer una cursa d'obstacles, a superar-se cada dia un dia més, i fer-ho en aquest format, que és el format mixte, i crec que creixerà un primer esdeveniment que farem molts anys.
Excepte precisament a la Festa de l'Esport, no és que tingui molt de relleu, molt d'èmfasi la figura de la dona, en el món de l'esport.
Bueno, en el món de l'esport sí, però sempre tenim reconeixements, evidentment, doncs per l'esport femení, que el tenim molt en compte. També a l'hora de fer esdeveniments a Lloret de Mar és una prioritat pel Departament d'Esports, el fet de que també es disputin competicions masculines i femenines, i sempre demanem que sigui així, intentem premiar doncs, aquelles dones, aquelles nenes que practiquen esport i ho fan d'una forma doncs, excel·lent, com ja ha dit el cas d'aquestes dones, o també ara penso en la nova, en Lona Blasco, per exemple, en el tema de l'esquash.
I també tenim aquest diumenge el Campionat de Catalunya d'Esgrima, que res, fa poc, a través de la Yanis Ferrer, ens hem assabentat que participar en l'esgrima, un participant és un tirador, que no ho teníem, l'argot esportiu no el teníem controlat.
Doncs sí, doncs... Tres esdeveniments que no s'havien fet de Lloret. Aquest seria el tercer i content de que vegi que hagi nascut aquest nou club de l'esgrima. En el meu cas, i crec que el de molta gent, desconegut, no? Perquè no el coneixem massa, però home, que s'hagi fundat fa poc i ja organitzin un campionat de Catalunya a la categoria júnior, crec que és un mèrit que del club, evidentment, també, com sempre dic, de Lloret de Mar, de disposar les instal·lacions, en aquest cas, del pavelló del Molí, i animar tothom doncs, que ho vagi a veure, que miri aquest esport, que com vaig sentir ahir a la notícia de Nova Ràdio Lloret, un esport que treballa, a part de moltes condicions físiques, també el respecte, no? i el fet de ser tot i un esport així que sembli de contacte o que hi hagi d'haver una agressió física, doncs no ho és, hi ha molt de respecte, hi ha molt de respecte entre ambdós rivals. I bé, doncs animar tothom al fet de que puguin anar al pavelló del Molí, que aquest campionat de júnior es disputarà doncs, de 9 a 5, també a la plaça del Teatre, que serà de 9 a 1, i al pavelló del Molí de 9 a 2, que podran veure aquestes jornades comarcals a hip-hop.
Ens haurem de partir, aquest diumenge al matí.
Sí, haurem de partir i intentar anar a tots aquests actes esportius, que, com dic, són tots molt diferents. L'organitza el Consell Comarcal, juntament amb les escoles, l'altre, doncs, prové d'un club local, que en aquest cas de l'Albino, i també en aquest cas de l'Esgrima, un club nou que decideix portar Lloret de Mar una competició. Crec que són molts factors que fan que abans d'ara de Setmana Santa, que també hi hauran moltíssims esdeveniments, com en el cas del MIC, els Eurobàsquets i els Globàsquets i tots els que tenim, hi hagin puntualment a diferents dates, i si la disponibilitat ho permet, el fet que hi hagi Lliga de Clubs, que hi hagin aquest tipus d'esdeveniments. Sense aquests clubs, sense aquests col·laboradors, això seria impossible.
De totes maneres, ja per acabar, un nou club com el d'Esgrima, déu-n'hi-do, no? Per un regidor d'esports conèixer que es funda un nou club, i d'aquest esport, precisament, que no és que sigui tampoc molt difós o molt conegut, no?
Sí, està...
Un esport noble.
Està bé, és un esport noble, com he comentat abans, i està molt bé que la gent, doncs, dintre de la seva pràctica esportiva vulgui anar una miqueta més enllà, no federar-se amb un club de fora, sinó venir a Lloret de Mar i dir: jo vull que Lloret de Mar, Costa Brava, tingui un club d'esgrima, i fer-ho. Així ens ha passat també amb altres clubs, o com el Workout, la gent que està fent a la platja de Fanals, doncs, aquest esport que combina la calistènia i que està molt bé, i cada cop rebem més propostes. Lo difícil aquí és encabir-la dintre del normal funcionament dels pavellons, dels equipaments que tenim, però a la mesura del possible intentem cada cop més que hi hagin espais i donar cobertura a totes aquestes noves modalitats, i estar atents, perquè moltes vegades tot va canviant molt i hem d'estar doncs constantment atents a aquelles noves pràctiques esportives i modalitats que fa que la gent de Lloret vulgui participar i que augmenti aquesta oferta esportiva que tenim aquí a Lloret.
Doncs per oferta esportiva, la d'aquest diumenge al matí. Joan Bernat, gràcies per ser aquí a la ràdio per explicar-ho.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
No deixem l'esport. Ara falten 7 minuts per arribar a les 9 del matí, perquè hem de seguir parlant en clau femenina per donar a conèixer dues lloretenques que es troben a l'elit i que treballen dur el dia a dia. Una de les promeses del motocross en l'àmbit internacional és la lloretenca i té només 13 anys, Daniela Guillén, que tot i la seva curta edat ja ha obtingut èxits en diferents categories i victòries a diversos campionats, tant a l'estat espanyol com a altres continents. La Daniela va començar a interessar-se pel món del motocross quan només tenia 3 anys. El seu debut en una competició va ser als 5 anys al Parc Motor Vallgiorgina, amb la primera de les moltes victòries que han arribat després. La pilot explica com va escollir practicar aquesta modalitat i assegura que el fet de competir des de petita contra nois no l'ha afectat.
Jo sola el vaig descobrir i m'ha agradat i l'hem anat practicant i segueixo fent. Jo tinc superat, no? Diguem-hi, a mi no m'afecta res. Sempre he estigut, estat amb ells i, bueno, segueixo amb ells i intentant allà. Les meves amigues a vegades me diuen estàs boja una mica, però, bueno, m'animen.
El motocross és la passió de la Daniela, que s'entrena 4 vegades a la setmana a banda de les competicions que disputa regularment.
A mi el que m'apassiona és estar ja a la sortida i intentar sortir davant, sobretot les roderes, les corbes m'agraden molt, els salts no tant, però bueno. Jo entreno 4 dies a la setmana i bueno... 4 dies. I després vaig a córrer, faig una mica de físic.
Les despeses que suposa el motocross són altes i la lloretenca ha rebut el suport d'un equip francès, el Boot Racing, que l'ajuda en la seva formació. En aquest sentit, lamenta que l'estat espanyol tingui més dificultats per practicar aquest esport. Aquest lligam amb França és el motiu principal pel qual compta també amb residència a la localitat francesa d'Ossegó, amb la seva mare Laura i la seva germana petita Telma. Això suposa que, en molts moments, hagi d'estar separada de la resta de germans i familiars. A més, els viatges són constants a causa de les competicions que ha de disputar. És, de fet, el que l'obliga a estudiar a distància a través del CIDEAT.
Viatjo molt i llavors no podia faltar tant al col·le, ja vaig a l'ESO i ja se complica una mica i vam mirar això del CIDEAT i ara faig estudio per CIDEAT.
Entre els èxits de Daniela Guillén hi ha, per exemple, el Campionat d'Espanya, on ha aconseguit un primer i un tercer lloc, la segona posició en la divisió sud-oest de l'Europeu 2016, el triomf al Campionat Nacional Minivert de França i altres victòries a Amèrica del Nord. Per aquest 2019, la lloretenca té 2 objectius, arribar a la final de l'Europeu Sud i competir en el Mundial Júnior que se celebrarà a Rússia. 3 minuts, les 9 en punt del matí, parlem ara d'una altra dona esportiva, la lloretenca Tania Pardo, que ha aconseguit arribar al màxim nivell com a àrbitre d'hoquei patins. Des de fa un any compta amb llicència per dirigir partits d'àmbit internacional, després de 12 anys dedicats al món de l'arbitratge. A més, cal destacar que fa 2 setmanes Pardo va tenir l'oportunitat de formar part de l'equip arbitral de la final de la Copa de la Reina, disputada a Reus. Aquesta ha estat fins al moment la seva cita més important. La mateixa protagonista valora l'experiència de manera molt satisfactòria.
Encara estic amb un núvol, estic visquent encara tota l'alegria i el patiment i els nervis. Vaig poder pitar, vaig tenir l'honor de pitar la final de la Copa de la Reina a Reus, amb un gran company que em va ajudar molt. Va patir tots els meus nervis des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda que no arbitràvem. Tot una experiència. O sigui, porto molts anys, he fet molts partits, però aquest el recordaré sempre, sempre. És per mi la primera gran final que he pogut arbitrar.
Tania Pardo va ser jugadora del Club Hoquei Lloret i també entrenadora. En els primers anys fent d'àrbitre va compaginar les 3 tasques fins que es va haver de decantar únicament per l'arbitratge. És una decisió que va tenir clara. Reconeix que li agrada viure i dirigir partits d'hoquei i que, a més, aquesta activitat l'ha ajudat a nivell personal per saber controlar les seves emocions i el seu caràcter.
Me cridava l'atenció, pensava... Era un repte perquè jo pensava que sóc una noia molt de caràcter en pista. Pensava que no podria, que a la mínima faria borrades. Vaig veure que m'anava molt bé a nivell personal també per controlar, per saber bueno, aguantar una mica, i la veritat és que m'ho passo superbé, tot i que sembla una mica que no concorda una mica la cosa, que jolín, és que cada cap de setmana vas als pavellons i menys què tal, com et va tot, et diuen de tot, llavors és com que no quadra, però realment a mi m'agrada, m'ho passo bé i ho disfruto molt.
Fer d'àrbitre no és senzill i sovint s'ha de superar experiències delicades. Fins al moment la Tània només ha trobat un partit en què ha hagut de demanar presència policial per una qüestió preventiva. Pel que fa a la resta de situacions, les més delicades han estat relacionades amb el fet de ser dona, amb insults masclistes per part d'alguns espectadors. Davant d'aquest fet, Tània Pardo considera que és un dels grans reptes que ha de superar les dones àrbitres. Segons per arribar a les 9 del matí. Així acomiadem el bon dia, bona hora d'aquest dimecres. Res més. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí.
Bon dia, bona hora.